Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, com cada dia, amics i amigues. Es posa en marxa avui, amb el dia del dejuni voluntari, la campanya 2025 de Mans Unides, que té com a lema «Compartir és la nostra major riquesa». Després de la missa pels 65 anys de l'entitat catòlica, aquest vespre a les 7 a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, aquesta entitat, fruit de la visió profètica d'un grup de dones de l'Acció Catòlica l'any 1959, continua fent camí, i aquest any sensibilitzant-nos davant de la necessitat de no acumular, sinó de fer un bon ús dels béns materials, les riqueses que tots podem tenir. No són dolents aquests béns en ells mateixos, però el seu servei ha d'anar molt més enllà dels nostres propis interessos. Com a alternativa al perill de l'egoisme, hi ha el servei al bé comú. Aquesta és la notícia de portada, però abans el sumari amb els temes que us proposem. Aquest divendres 7 de febrer, memòria de Sant Ricard Rei. Fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que l'entitat Habitat 3 gestionarà els habitatges de la Casa Ursola després que hagi comprat a mitges amb l'Ajuntament de Barcelona aquesta finca de l'Eixample. D'aquesta manera s'eviten els desnonaments que havia previstos en aquest edifici. La setmana passada es va ajornar per segona vegada el desnonament contra el Josep Torrent. És el primer veí de la finca amb comunicat de llançament. Habitat 3 tindrà la part majoritària de propietat de la finca i l'Ajuntament un percentatge menor. L'operació de compra s'ha tancat per 9,2 milions d'euros, dels quals 4,8 els aporta l'Ajuntament. El preu d'aquesta compra és un 30% inferior al preu de mercat actual a l'Eixample barceloní. Amb aquesta compra, l'alcalde Jaume Collboni diu que no només se salven els veïns de ser expulsats, sinó que el govern municipal llança un missatge molt clar en defensa de l'habitatge. Doncs a tot això, el Sindicat de Llogateres ha celebrat aquesta operació, però també lamenten que no en sabien res de res. Ho ha dit el portaveu d'aquest sindicat, Enric Aragonès, en una entrevista en aquesta casa, al matí a Ràdio Estela. Tot això, el sindicat ha anunciat que convoca per al pròxim 17 de febrer una trobada amb les altres cases Ursola, és a dir, aquelles finques de Barcelona que estiguin en una mateixa situació que aquest edifici situat al Consell de Cent. I més qüestions. Aquest dimarts el govern espanyol aprovarà el decret per l'increment del salari mínim interprofessional. Yolanda Díaz signarà aquest acord amb els secretaris generals de Comissions Obreres, UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez. L'augment serà de 50 euros mensuals en 14 pagues i tindrà caràcter retroactiu, és a dir, serà efectiu des del mes de gener. Amb aquest augment, el salari mínim se situarà en els 1.184 euros. I un darrer apunt, perquè avui hem sabut que el Tribunal Suprem estudiarà si aplica l'amnistia al president Carles Puigdemont el pròxim 10 de març. I això és un dilluns. El passat mes de setembre, el magistrat Pablo Llarena va confirmar que no aplicava aquesta mesura de gràcia al líder de Junts pel delicte de malversació. Quan l'òrgan hagi pres una decisió, tant Puigdemont com la resta de condemnats hauran esgotat aquest recorregut al Tribunal Suprem.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que, amb motiu de la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones, aquest dissabte, es viu aquesta jornada, s'ha fet a Roma un emotiu acte en què les víctimes d'aquest tràfic han explicat el seu dolor, els seus somnis i les seves esperances. A més, el Congrés de Vocacions de les Diòcesis Espanyoles es posa en marxa aquest divendres a la tarda amb els objectius de crear una cultura vocacional en cadascú de nosaltres i de dinamitzar la pastoral de l'Església en aquesta línia. Des d'aquest divendres i fins diumenge es fa la trobada amb el lema «Per aquí soc, Assemblea de Cridats per a la Missió». D'altra banda, representants del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés s'han desplaçat aquest dijous fins a València per reunir-se amb membres de la Federació de Lleure Valenciana, Juniors Moviment Diocesà, que a l'octubre passat va veure com les seves instal·lacions quedaven greument afectades per les riuades. Un nou gest de solidaritat amb aquestes persones damnificades. Després del bloc informatiu parlarem avui de la nova etapa que està vivint la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat amb tota la seva tasca de gestió de la diversitat religiosa. amb el seu nou director general, Ramon Bassas, periodista mataroní, que serà en directe als nostres estudis per parlar sobre aquesta gestió de la diversitat religiosa. I la secció La litúrgia a prop, el nostre diccionari setmanal, tindrà com a nom propi els ornaments litúrgics. Explicarem què són aquests ornaments amb Jaume González Padrós, membre de l'Institut de Litúrgia a Dinster Facultatis de Barcelona. I els últims minuts seran per a la secció en sortida. Avui, dedicada a les entitats que lluiten contra el tràfic de persones. Des del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats, compartim una taula sobre testimonis concrets avui d'entitats, dues entitats concretament, que treballen per rehabilitar víctimes del tràfic de persones. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa. Avui també amb la Vanessa Carrasquilla i la Paula Serrà a les xarxes socials i també els companys del Secretariat per als Marginats de l'Arquebisbat de Barcelona amb Glòria Carrizosa, que ens acompanyarà avui a la secció en sortida. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ho dèiem en començar, es posa en marxa aquest divendres amb el dia del dejuni voluntari, una commemoració ja molt tradicional a l'Església a Espanya, la campanya 2025 de Mans Unides, que té com a lema, enguany, compartir és la nostra major riquesa. La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri, ha destacat la importància de les celebracions pels 65 anys de l'entitat. Aquests últims mesos, unes celebracions que culminen amb una missa aquest divendres a les 7 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació d'autoritats eclesials i civils. Mireia Angerri ha assegurat que després de la festa comença la 66a campanya, aquest any molt especial.
Pensem realment que quan prenem consciència de la fortuna que tenim nosaltres i sabent que hi ha moltes altres persones que no han tingut la mateixa sort, doncs és compartint que podrem fer realitat aquesta economia de Francesc que ens diu el Papa i ajudar doncs, aquells que més ho necessiten. Crec que compartir és una eina tan poderosa i això és el que ensenyem als nostres fills de ben petits, no? I això és el que hem de recordar tots, que no serveix de res acumular si no compartim.
I un missioner laic català, Francesc Omelles, que desenvolupa la seva tasca al Brasil amb la gent del Consell Indigenista Missioner, visitava aquest dijous aquest programa i Ràdio Estel. Durant la seva estada al país sud-americà, que va començar el 2014 en aquesta missió sostinguda per Mans Unides, Francesc Omelles ha col·laborat en projectes de desenvolupament en dues regions de l'Amazònia, Riu Negre, amb els pobles Baré, Baniwa i Tucano, i Manaus, concretament a la zona de la vall de Javari. En una entrevista a aquest programa, Francesc Omelles assegurava que la tasca realitzada al Brasil ha estat la de donar a conèixer als indígenes els seus drets fonamentals.
Enfortir les capacitats polítiques de coneixement, no de política partidària, però dels drets que tenen, de fer la seva defensa, entendre com funciona l'Estat, per on han d'encaminar les demandes, i que la vulneració d'aquests drets implica per aquests pobles en conseqüències sèries, com absurdament pot ser la fam a l'Amazones. I és on Mans Unides ens dona tota aquesta gran força, no? Perquè tot i la selva ser un jardí de vida, els rius una font de peix, la selva d'animals, de caça, hi ha pobles que per la presència d'invasors, per la presència de ser uns territoris que ja estan degradats, ens trobem en situacions on aquesta autonomia, sobirania alimentar ja no la poden exercir.
Francesc Omelles, que s'ha declarat també gran admirador de Pere Casaldàliga, el va conèixer, tot i que territorialment no coincidien, ha comentat que en els pobles indígenes la cultura del compartir és la que realitzen ells mateixos dia rere dia i que aquesta filosofia és la que tots aprenen des de petits.
I el papa Francesc també ens donava aquesta alerta de que mai els pobles indígenes havien estat tan amenaçats com ara. I sobretot, mira, el que és més bonic de veure és una mica en la línia del compartir, és la nostra major riquesa. Per ells és una societat més col·lectiva. I generalment ho comparteixen tot. I ho veuen molt, molt estrany quan algú té una cosa i se la guarda només per ell. És com aquell noi que agafa la pilota i se la queda per ell. Bueno, doncs jugarà sol, si això el fa feliç, no?
La campanya de Mans Unides pretén obrir-nos aquest any els ulls davant de la realitat que pateixen molts pobles indígenes. Hugo Pérez Marsol, responsable de comunicació de Mans Unides a Barcelona, assegurava també a Ràdio Estel que l'experiència de vida de Francesc Omelles i la tasca de compartir mostren la importància d'ajudar en campanyes com la d'enguany.
Volem redefinir el que és el concepte de la prosperitat, perquè no es tracta de tenir més, cada vegada més, no és un tema material, és un tema de compartir amb els altres, de cuidar el planeta i alhora també la satisfacció del que és la compartició dels drets, com explicava també en Francesc, de que si jo estic bé però hi ha quatre persones malament, és impossible sentir-te a gust. Llavors creiem que el camí aquest és el correcte, que és compartir.
Com sentíem abans, amb la veu de Mireia Angerri, aquest divendres Mans Unides tanca les commemoracions pel seu 65è aniversari. I a Barcelona serà amb una missa a les 7 de la tarda d'aquest mateix divendres a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presidida per l'arcabisbe de l'arxidiòcesi, el cardenal Joan Josep Omella, i amb la participació d'autoritats eclesials i civils. A més, aquest vespre, moltes esglésies, molts espais pastorals acolliran els tradicionals sopars de la fam, uns àpats austers que són signes de solidaritat amb els qui no tenen el mínim per sobreviure. Diumenge, punt important de la campanya, es farà la col·lecta a totes les esglésies de Catalunya i de la resta de l'Estat. Mans Unides a Barcelona té a l'abast dels qui no puguin fer el donatiu en metàl·lic a l'església el bízum 00051.
Sense distància. L'església a peu de carrer.
Canviem de tema. Jornada mundial de pregària i reflexió contra el tràfic de persones. Se celebra aquest dissabte, com cada 8 de febrer. Amb aquest motiu s'ha fet a Roma un emotiu acte en què les víctimes han explicat el seu dolor, els seus somnis i les seves esperances. Avi Avelino, coordinadora internacional de Talita Cum, ha dit que sense fer xarxa entre les diferents organitzacions no governamentals, associacions i congregacions, no es podria fer bé la feina perquè cal ajudar junts als supervivents. L'acte, titulat Apel·lació a l'esperança i la curació, va ser ideat per les organitzacions promotores de la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra un fenomen que afecta milions de persones, el tràfic de persones, especialment dones i nens, i que es commemora coincidint amb la memòria de Santa Josefina Baquita, una monja sudanesa que va acabar vivint a Itàlia però que havia estat esclava. Precisament aquest tema serà el de la secció en sortida amb Glòria Carrizosa i el Secretariat de Pastoral amb els Marginats de l'Arcabisbat de Barcelona. El testimoni de dues entitats que lluiten contra el tràfic de persones. Tornant al que ha estat aquesta trobada a l'Aula Magna Joan Pau II de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma, la coordinadora internacional d'aquesta xarxa de vida consagrada contra el tràfic d'éssers humans obria la reunió reiterant l'essencial de la col·laboració per lluitar contra aquells que especulen sobre la vida dels altres causant dolor i mort. Per la seva banda, el cardenal Michael Czerny lamentava que el tràfic de persones desfigura la dignitat humana i comporta dolor i opressió. En el missatge de salutació, el purpurat prefecte del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu explicava que els qui cometen aquests terribles delictes formen part de xarxes que són invisibles i recordava que per combatre-les cal ser capaços entre tots de reconèixer aquestes formes d'esclavitud i poder rehabilitar les víctimes. un altre nom propi d'aquesta setmana i sobretot del cap de setmana que estem a punt de viure és el Congrés Nacional de Vocacions, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola. Es posa en marxa ja aquest divendres a la tarda a Madrid amb els objectius de crear una cultura vocacional en cadascú de nosaltres i de dinamitzar la pastoral de l'Església en aquesta línia. Com dèiem, des d'aquest divendres a la tarda i fins diumenge se celebra la trobada d'àmbit espanyol amb el lema Per aquí soc, Assemblea de Cridats per a la Missió. Aquest congrés, organitzat per l'Episcopat Espanyol, té lloc al pavelló Madrid Arena, recinte firal de la Casa de Campo de Madrid, i s'espera que reuneixi prop de 3.000 persones vinculades a l'Església a les seves diferents realitats a les diòcesis espanyoles. Aquest congrés de vocacions es planteja com una gran festa de l'Església per fer revifar el desig i la necessitat de les vocacions. Des del Servei de Pastoral Vocacional, organitzadors de l'esdeveniment, es destaca que la qüestió vocacional és un repte del nostre temps i de l'Església, especialment per als més joves, obrint una recerca de resposta des del discerniment que s'ofereix a la mateixa Església. El coordinador del Servei Pastoral Vocacional de l'Episcopat Espanyol, Luis Manuel Romero, i un altre membre d'aquest servei, responsable de la pastoral amb joves, Raúl Tinajero, presentaven el Congrés aquest divendres al migdia. Romero subratllava el potencial i el que queda per descobrir després d'aquesta trobada.
És algo de lo más significativo que hay en la Iglesia en España a nivel de pastoral vocacional, pero no lo es todo. Supemos decir que hay mucha más riqueza de la que ahí va a aparecer. Y también nos hará descubrir que tenemos algunas carencias, por supuesto, y que tenemos que seguir trabajando, porque esto es un reto para la Iglesia, todo el tema de la cuestión vocacional o de la pastoral vocacional. De ahí que el Congreso no termina, aquí, pero todo este proceso continúa.
Al costat del Servei de Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal, que integra les comissions de Laics, Família i Vida, Missions, Vida Consagrada i Clergat i Seminaris, col·laboren en l'organització d'aquest Congrés de Vocacions, amb la participació, per cert, de més d'un centenar de catalans, la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER, i la Conferència Espanyola d'Instituts Seculars.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument. Representants del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Terré s'han desplaçat aquest dijous fins a València per reunir-se amb membres de la Federació de Lleure Valenciana Juniors Moviment Diocesà, que va veure l'octubre passat com les seves instal·lacions quedaven greument afectades per les riuades, per la Dana. La presidenta del moviment d'esplais catalans, Anna Grau, la vicepresidenta Caral Campàs i el secretari tècnic Jordi Gomà han fet efectiu el lliurament de 3 caixes amb 200 jocs i material d'acampada després de reunir-se amb la vicepresidenta del territorial de Juniors Valenciana, Marta Silvestre, i el secretari general Miguel Polo. Aquest és el resultat de la campanya de recollida de material a benefici de Juniors de València que la Fundació i el moviment d'esplais cristians catalans van posar en marxa durant les festes de Nadal. Fruit de la campanya, la Fundació ha plegat jocs i també material d'acampada, com dèiem, que han ajudat i ajudaran molts infants i adolescents de la zona de València, que han patit les inundacions de la Dana, unes inundacions que van destrossar els locals de 39 dels seus centres i van malmetre el material necessari per oferir activitats com ara campaments o colònies a més de 5.000 infants i joves. I es compleixen aquest 2025 20 anys de la creació de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Migrants, una iniciativa nascuda el 2005 per agrupar i coordinar el treball de diferents col·lectius de l'Església o d'inspiració cristiana davant la realitat migratòria a casa nostra. La seva creació va ser impulsada arran de les tancades de persones immigrades que es van produir en diverses esglésies de l'Arxidiòcesi de Barcelona a principis del 2001 i també després, posant en evidència les dificultats i necessitats de moltes persones nouvingudes. Durant aquestes dues dècades, la plataforma ha estat un espai de trobada, reflexió i intercanvi sense substituir la tasca de les entitats, però contribuint a una millor comprensió del fenomen migratori i potenciant l'acció col·lectiva. Sense una estructura rígida, la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Migrants ha aconseguit mantenir actiu un butlletí informatiu, elaborar documents de reflexió i organitzar sessions de treball, tot gràcies a la dedicació voluntària dels seus membres i la col·laboració d'algunes associacions.
Ràdio Estel.
teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La litúrgia a prop.
Benvinguts i benvingudes a aquesta secció. El nostre diccionari parla avui, o ens proposa conèixer el que és un ornament litúrgic. Això ho preguntem al professor de litúrgia Jaume González Padrós. Doctor González Padrós, què és un ornament litúrgic i quins són els principals ornaments litúrgics a grans trets?
Un ornament litúrgic és també anomenat un ornament sagrat. Són les vestidures que vesteixen els ministres ordenats o també els laics que exerceixen algun ofici de lector o d'acòlit dintre de la mateixa celebració. Els principals ornaments litúrgics, així a grans trets, hem de dir que són, en primer lloc, pel sacerdot, la casulla, per la missa i per totes les altres accions sagrades que directament estan relacionades amb la missa. Aquesta casulla s'ha de posar a sobre de l'alba i de l'estola. El vestit propi del diaca és la dalmàtica, que es posa també sobre l'alba i sobre l'estola creuada de l'espatlla esquerra a la dreta. La dalmàtica es pot ometre en alguns casos per necessitat, o bé quan la celebració no tingui una especial solemnitat. Però, en qualsevol cas, el vestit propi del diaca, com diu el missal, és la dalmàtica. També tenim les capes pluvials per accions litúrgiques que no estan directament relacionades amb la missa, com pot ser, per exemple, algunes processons o alguns actes com el baptisme o el matrimoni o l'adoració eucarística. Per tant, celebracions que no estan relacionades amb la missa. Pel que fa als acòlits, els laics, els ministres laics, acòlits, lectors, etc., doncs el seu ornament, la seva vestidura, és pròpiament l'alba blanca, que és el signe del vestit baptismal. Aquests són, com dic, els vestits litúrgics principals a grans trets.
I què expressen, doctor González Padrós, els ornaments de cara al creient que participa en les celebracions litúrgiques, principalment en l'Eucaristia?
El significat dels ornaments litúrgics és també molt clar. Per una part, no podem oblidar que estem davant d'una acció simbòlica, tota acció litúrgica és una acció simbòlica, i que vol ser el reflex de la litúrgia celestial. Per tant, els ornaments, el que fan, en la mesura també doncs, que trobem això mateix en el llibre de l'Apocalipsi, és expressar aquesta realitat celestial, tant pel que fa a la persona dels ministres sagrats, la persona del qui presideix l'acció litúrgica, que fa present el Crist, Senyor, gloriós, assegut a la dreta del Pare, com els diaques, que fan present també el Crist diaca, el Crist servidor, etc. Per tant, els ornaments signifiquen aquestes realitats celestials en les persones que els revesteixen davant de tota la comunitat, perquè tota la comunitat prengui consciència també d'aquesta dimensió simbòlica radical d'unió entre el cel i la terra. Això fa que la celebració litúrgica sigui embellida, sigui, diguem-ne, plena de bellesa, perquè són ornaments, i per tant, si ornamenten, vol dir que col·laboren a la bellesa de la mateixa acció litúrgica. Jesucrist, el Senyor gloriós, és bell, és preciós, és formós, i la bellesa és també un atribut i un reflex del mateix Déu. Per tant, col·laboren a aquest decòrum, a aquesta bellesa. I, evidentment, doncs signifiquen quin és el ministeri de cada un dels ministres sagrats. Quan veiem algú que porta la casulla, sabem que aquest és un prevere, o és un bisbe, si a més porta les insígnies episcopals de la mitra i del bàcul i de l'anell. Per tant, tenen també la dimensió d'identificar cada persona amb el seu ministeri.
Gràcies, mossèn Jaume González Padrós. Fins aquí la litúrgia a prop.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La gestió de la diversitat religiosa en positiu és clau per entendre l'existència, en el govern de Catalunya i en altres administracions, d'un servei de col·laboració amb les creences, una direcció general d'afers religiosos en el cas de l'executiu català. Ara, més de 3 mesos després de l'arribada de Ramon Bassas al càrrec, volem parlar amb ell d'aquesta diversitat en uns minuts que són entrevista i que també cobriran el nostre espai habitual Temps de Diàleg, la nostra secció dedicada a l'ecumenisme i al diàleg interreligiós. Un plaer saludar Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres tasques ha estat regidor a Mataró, forma part d'Amics dels Goig, és un gran amant de la cultura popular, mataroní, d'arrel i també d'exercici. Sí, sí. Bona tarda, senyor Bassas.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé. Sempre bé aquí.
Ah, moltes gràcies. Nosaltres encantats també de tenir-lo. Sí. També ha estat responsable de comunicació de l'editorial Fragmenta, sí, no ens oblidem, entre moltes altres tasques i serveis. Per cert, no sé si estem en els 100 dies, és oportuna aquesta entrevista, 100
podria
dies?
Podria ser, no els he comptat, però sí, jo vaig començar el 12 de setembre, no sé, hauríem de comptar, però crec
comptar.
Que ja els ha passat. Sí,
sí, hem passat els 100 dies, per tant, sí. ja tenim sí. el període de gràcia.
Ja em podeu criticar.
Molt bé. Com valora aquests primers mesos, en qualsevol cas, com a director general, què ens destacaria del que ha fet, quines creences i comunitats ha visitat, faci'ns una petita radiografia. Home,
no les he pogut fer totes perquè són moltes i una de les primeres coses que jo crec que cal dir és que Catalunya té una enorme varietat i diversitat, no només amb número de religions, que certament, sinó cada una d'elles mateixes, sense parlar del catolicisme, que és evident que hi ha molts bisbats, moltes comunitats, etc.
Moviments.
Però també en les altres hi ha diferents... No, és impossible abastar-ho tot, però és una de les coses que he fet, intentar contactar amb molta gent, saber què fan, fins al fons també a nivell territorial, m'he volgut moure, encara em vull moure més, perquè jo crec que una de les primeres tasques que té la direcció general és la relació amb la gent. Que la gent se senti, que les comunitats religioses se sentin acollides pel govern de la Generalitat i que el tinguin al seu servei, no? Que em sembla que és bastant... Que a vegades hi ha gent que diu, bueno, què voleu a fiscalitzar? No, venim a posar-vos a la vostra disposició. Per tant, això s'ha fet. I l'altre, que era intentar prendre algunes determinacions, però que basculen sobre un fil conductor que ja fa anys, de fet aquest any, la direcció general fa 25 anys que es va constituir, i que tenen que veure amb el fet, bàsicament, de que el factor de la religió, que és un dret fonamental, arribi al conjunt dels serveis públics de Catalunya amb tota normalitat. I que, per tant, quan un està malalt a l'hospital pugui tenir assistència religiosa, que quan un entra a la presó pugui tenir assistència religiosa, però, i en casos, diguéssim, més normals, també pugui fer això. Per què? Perquè la religió és un element positiu que cohesiona a la societat, però que, a més, desenvolupa una part d'un mateix que és important que hi sigui, que estigui ordenada. tant si creu com si no creu que estigui ordenada i que estigui a l'abast.
Sí. Vostè es va estrenar, si no recordo malament, amb la nit de les religions a Barcelona, eh? Sí. A principis de setembre, cap al 12 de setembre. Sí. I després ens pot posar algun exemple més de comunitats que ha visitat? Em sembla que ha estat amb els sikhs, amb altres creients. Sí.
Ara venia amb taxi amb un senyor que també era sikh. És a dir...
Ah, quina gràcia.
La comunitat sikh és molt forta a Barcelona, però també a altres llocs de l'àrea metropolitana i fins i tot a Girona. M'hi he trobat i m'hi trobaré més sovint perquè fan moltes activitats i és una comunitat molt curiosa que prové, com sabeu, de l'Índia. Uh-huh. Però després m'he trobat amb diferents també denominacions protestants, amb diferents branques i realitats de l'islam, amb el cristianisme pràcticament també del conjunt del que seria el cristianisme, però encara tinc ganes d'anar a més coses. Crec que hi ha una inauguració d'una església ortodoxa d'aquí un mes o així, i sí, que també tenim ganes de...
La dels romanesos, no? De Sant
exacte,
Jordi.
Exacte, també tenim ganes d'anar, i clar, els més ortodoxes depèn de l'origen, no? És a dir, i llavors amb això del territori també he anat a visitar diferents llocs. Recordo que em va convidar l'Ajuntament de Lleida a veure la seva realitat. Realment és una ciutat impressionant, amb 70 centres de culte. Si estem parlant d'una realitat molt diversa.
Per ser una ciutat petita, com Lleida.
Petita, parlant de Barcelona, no? Exacte. Allà no és tan petita, però en qualsevol cas hi ha una enorme diversitat i un ajuntament que està, jo crec, responent positivament, però que això genera, òbviament, una situació, situacions a vegades complexes, a vegades molt esperançadores. Però el que m'agrada veure del territori és com ho resolen, perquè en general... aquesta qüestió de la diversitat, que a vegades pensem com un problema, es resol molt bé. I a mi m'interessa veure això, quines són les bones pràctiques, perquè en el cas de que hi hagi conflictes, el que hem de fer és el que fan els que ho fan bé. I a Catalunya hi ha molta gent que ho està fent molt bé.
Potser de vegades, senyor Bassas, es confon el terme laic, laica, laïcitat, és a dir, la societat podríem dir que no és laica, és plural, de fet, no? La laïcitat és allò que es practica, però al servei de totes les creences.
Depèn de què vol dir laïcitat, no? Si laïcitat és un camp neutral perquè tothom hi pugui dir la seva, sembla fantàstic. Si és un camp erm, en què ningú pot dir res, llavors malament rai, no? És a dir, per no ofendre ningú no diem res malament, no?
Clar.
És a dir, prefereixo el risc de l'ofensa que no la pèrdua de la capacitat d'intervenir en l'espai públic, que és la manera com les persones en general vivim, no? Vivim, òbviament, una part privada, però també vivim una part de pública, i també el món religiós, que necessita d'altres persones, i per tant de llocs de culte, i d'una certa projecció pública, que està a l'abast de la gent, no? I això, jo crec que això s'es va entenent que és bastant absurd tenir espais erms, no? Al contrari, el que hem de fer possible és que emergeixi totes les possibilitats que té la nostra societat, fins i tot aquelles de persones que, insisteixo, o no creuen, o creuen una mica, que això també acaba agant i a més.
També, exacte, o que dubten o que busquen. Exacte. No? Quina importància té, a banda de la gestió administrativa del govern sobre el fet religiós, quina importància té el diàleg i la bona convivència social entre les religions? També per una administració civil que vol integrar tothom. Això també ho copsen, no?, des del govern, a veure qui...
Efectivament.
En algun barri on hi ha conflictes, potser, on...
Efectivament. És important que... A veure, la gent funcionem i som a través de les nostres identitats religioses, sexuals, nacionals, etc. I el repte de les societats contemporànies és com conviuen aquestes identitats. No podem imposar-ne una. Això jo crec que... No està de moda parlar del procés, però part del problema del procés era aquest, la sensació, no dic que fos cert o no, de que hi havia identitats que estaven solapant. En el camp religiós i en altres camps és el mateix. Llavors, el repte és aquest, és com conviuen diferents identitats amb una identitat comuna, que és Catalunya, que és la nostra societat. No? Això és un repte, perquè el risc de no trobar les maneres de fer-ho és que cadascú es tanqui. I si cadascú es tanca, no ens entendrem, no parlarem, no veurem què passa a l'altre, no ens ajudarem, i probablement els conflictes, no és que siguin niu de conflictes, que els conflictes a vegades es nodreixen del fet de que no hi hagi diàleg. Per tant, el diàleg és una de les condicions perquè les persones puguem viure amb aquesta diversitat sense necessitat de que això es vegi com una agressió. Això, que és molt maco de dir, molt fàcil de dir, és una mica més complicat, òbviament, d'exercir, però que és el repte que tenim. Però aquí a Catalunya i a tot arreu del món occidental, com a mínim.
Sí, avui estem parlant amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. Més de 3 mesos, 4 mesos ja, gairebé, sí, després d'arribar al càrrec. Sabem que el president Salvador Illa, catòlic declarat, té a l'agenda una futura trobada amb el papa, pendent de concretar, pel que sabem, no sé si ens pot dir alguna cosa, però en tot cas, com estan ara les relacions del govern català i el Vaticà? Hi haurà algun nou acostament, també entre Catalunya i Roma, en el marc del jubileu, per exemple?
Tenim ganes, efectivament, el dia 1 de març el conseller de Justícia, que és d'aquí depèn Afers Religiosos i jo mateix, anirem a Roma a acompanyar els professors de religió de la Federació de l'Escola Cristiana, que fan la seva trobada, i catalans que van a Roma, nosaltres els acompanyarem i que anem a veure el papa també, però vaja, l'important és acompanyar aquests professors de religió, i aprofitarem per mantenir algun contacte, perquè el que ens interessa és que el conjunt del món, però també el món catòlic, que és un món repartit, és a dir, el món catòlic no és només el que hi ha al Vaticà, sinó que és un món molt repartit i molt important al conjunt del planeta, conegui que Catalunya és una societat oberta, una societat capaç de fer moltes coses, una societat que té aquest repte de la convivència, com dic, d'una manera molt ben treballada i molt ben feta, una societat que parla diverses llengües i que acull gent que té diferents orígens i que això ho fa amb una relativa normalitat, crec que és un bon model a ensenyar, i alhora perquè vegin que també l'objectiu del govern de Catalunya és aquesta integració de tothom i aquesta normalització de la vida religiosa, inclosa la catòlica, encara que sigui majoritària, a vegades per un prurit de neutralitat, com dèiem abans, hi ha situacions absurdes que no volem en absolut que es produeixin.
Com amagar el terme Nadal, no? Amagar el terme...
Coses d'aquestes.
El nen Jesús.
Que, efectivament. I amagar una cosa que se't veu d'una hora lluny. És a dir, no? És com aquell que... Exacte, que se posa una perruca mal posada, no? I que se li veu d'una hora lluny. Escolta, no cal que te la posis, perquè ja sabem que al darrere de la nostra identitat, de la nostra història, hi ha un pòsit de cristià. O sigui, no cal que creguis en això. Hi ha un pòsit. I aprofita'l, perquè té coses molt positives.
Exacte, també està al servei de tots. Per cert, què pensa del debat que es va generar arran de la supressió del pessebre a la plaça Sant Jaume, decidida per l'Ajuntament de Barcelona?
Els ajuntaments poden fer el que vulguin, em sembla a mi. Això només faltaria i no m'hi posaré. Jo vaig ser dels que, quan va veure l'estrella a la plaça Sant Jaume, vaig pensar que era un bon símbol de Nadal, és a dir, que l'estrella baixi és un bon símbol. A mi em va semblar un símbol de Nadal, perquè l'estrella és un símbol nadalenc. Uh-huh. O sigui, no és allò...
Alguns qüestionen que sigui el millor, no?
Bueno, però és, eh? I per tant, i que estigui a terra, a mi em va semblar un bon símbol, perquè és veritat que, tot i que l'aposta per un pessebre modern, etc., era intel·lectualment molt, molt suggerent i molt interessant, la pràctica en això no va quallar. No va quallar. I com que no va quallar, la solució que va prendre l'alcalde de Barcelona és, escolta, el pessebre, en lloc de fer-lo fora, el faig a dins. De fet, els pessebres, on s'han de fer, és a dins. Curiós, és a dir, això de fer-los a fora...
Hi ha tradició, no?
Hi ha tradició, però bàsicament els pessebres són una... El que passa és que el nen Jesús ve a casa teva, per tant, que la casa gran aculli un pessebre que estava allunyat de la vista, estava al Museu Marès, una mica més apartat. El col·loqui al centre i el col·loqui a la ciutat va semblar molt respectuós, la veritat. Ara, hi ha opinions per tot, i el que decideixi l'Ajuntament de Barcelona em semblarà bé.
Molt bé. Per cert, què pensa? És notícia avui mateix que a Tarragona el grup dels comuns ha demanat a l'Església col·laboració per destinar pisos de la seva propietat a ús social. Què en pensa, tenint en compte també que, per exemple, Càritas fa aquesta tasca des de fa molts anys?
Sí, em sembla molt bé que la demanda, i em sembla molt bé perquè l'Església ja ho està fent, això, en molts casos. Hi ha una reflexió més profunda que crec que haurem de fer algun dia o altre sobre la qüestió del patrimoni de l'Església, pròpiament, perquè...
Hi ha molts espais en desús, per exemple.
Hi ha molts espais en desús.
Grans convents.
Alguns amb un interès patrimonial i cultural molt important, altres potser no tant, però, per tant, unint de parlar això sense imposició, no, al contrari, posant-nos al servei del bé comú, però això hauríem de fer, aquest interès, i entremig hi ha algunes experiències, recordo que Lleida, em sembla, d'antics seminaris destinats a habitatge públic, per tant, si creuen que és una bona solució, em sembla bé, em sembla correcte, ara, evidentment. Jo crec que això s'ha de fer també, com deia, sense imposició, és a dir, sense que... ara a l'Església no li direm el que ha de fer. Però hi ha coses en les que coincidim. I, curiosament, moltes vegades és la mateixa Església, a través de Càritas, que posa el focus on hi ha els problemes de la societat, i els focus, i això és una interpel·lació que ens fa a tothom, i per tant li podem dir també la mateixa Església, escolti, ens pot ajudar a trobar solucions en aquest tema, i jo crec que trobarem una bona resposta.
Estem acabant ja, ha estat un plaer tenir avui el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. Una pregunta breu sobre el Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, creat, si no recordo malament, el 2011, pel govern aleshores presidit per Artur Mas. Està dirigit per aquest gran teòleg i filòsof Francesc Torralba, i amb dues noves incorporacions, Sílvia Grau, que ens acompanyava ara fa uns dies en aquest programa, i Margarita Bofarull. Quins projectes té? No sé si ens pot avançar, algun document en marxa té?
El Consell Assessor és independent, diguéssim, de la Direcció General, cosa que em sembla fantàstica, perquè pot pensar i fer al marge del que el govern vulgui, i és una que això està bé. I sé que tenen previst de fer un document aviat, i estan en la fase de prospecció. Ara, de temes, per pensar n'hi ha moltíssims.
De fet, ja n'han fet uns quants, 7 o 8 documents.
N'han fet 7 o 8, i de fet s'han fet, a més, amb una bona qualitat i molt pràctics, que és el que ens interessa. Ara jo d'aquests documents en trec moltes conclusions i em va molt bé. Per tant, continuaran. I el que vam intentar fer una cosa, que també és un tema dels que haurem d'anar parlant en el futur, que era feminitzar una mica més aquest Consell. Això, d'acord amb el Francesc Torralba, les dues vacants que vam tenir, que eren de dos homes, les vam convertir en dues dones. Això, alguns diran, és anecdòtic, és... Bueno, no ho és tant, perquè un dels reptes que crec que té el conjunt del món de les religions en el futur és la feminització. Sempre dic que les dones, ara que no se m'enfada ningú, quan fas una foto a les religions, sembla com vampirs, però no surten a la foto. Però hi són. Després treus la foto i hi són. Estan... Hi ha un problema general, amb honroses excepcions, de fer visible la feminització al conjunt. I, per tant, hem contribuït amb aquest petit...
Doncs que continua avançant això en l'Església Catòlica i en totes les esglésies. El papa mateix està nomenant, no?, per càrrecs de responsabilitat, moltes dones. Sí. Bé, i si ens ho pot dir en 30 segons, sí, alguna prioritat de futur, a banda de celebrar aquests 25 anys, felicitats, de la Direcció General, aquest 2025...
Ja dic això, bàsicament el que ens interessa és aquest tema de la normalització en diferents àmbits, com ja els he anomenat una mica. Hi ha una cosa que farem també molt petita, no és que sigui una gran prioritat, però la farem aviat, que és arran de la pel·lícula El 47.
Ah, molt bé.
Que és aquesta pel·lícula, que surt un moment, i em sembla que va ser Catalunya Cristiana que va dir en un editorial, escolta, això què passa? Que surt una monja. Doncs intentar parlar sobre la presència de capellans i de monges en aquell moment, i farem alguna actuació en aquest sentit.
Molt bé, la història, efectivament, està plena de cristianisme, de monges, de laics i laiques, de creients. Un plaer, moltes gràcies, senyor Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Que vagi molt bé, molts encerts, li desitgem, i aquí té els micròfons oberts. Fins una altra.
Moltes gràcies.
De seguida arriba la nostra sortida d'avui.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida, uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
La nostra sortida d'avui té com a nom propi la pastoral amb els marginats, gràcies a l'ajuda del secretariat d'aquest àmbit a l'Arxidiòcesi de Barcelona. I un nom propi, el de Santa Josefina Baquita, que és la patrona de les víctimes del tràfic d'éssers humans. És per això que avui parlem d'aquest tema, gràcies al secretariat de pastoral amb els marginats, a l'Arcabisbat de Barcelona, amb la periodista i col·laboradora d'aquesta dimensió pastoral de l'Església, Glòria Carrizosa. Glòria, bona tarda, endavant.
Bona tarda, gràcies, Ignasi. El papa Francesc ens convida a pregar i reflexionar en la 11a Jornada Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans amb finalitat de lucre, que tindrà lloc el 8 de febrer, dient que l'Església celebra la memòria litúrgica de Santa Josefina Baquita, religiosa sudanesa que va ser venuda com a esclava. Qui coneix molt bé aquesta dura realitat són les responsables de les dues entitats que avui ens acompanyen. Maria López, gestora de projectes de la Fundació Amaranta, iniciativa de les religioses adoratrius que tenen a Catalunya dones víctimes del tràfic d'éssers humans, i Meritxell Lorenzo, directora del Lloc de la Dona, projecte de les Germanes Oblates, que té cura de dones que viuen en contextos de prostitució en el barri del Raval de Barcelona. Bon dia i benvingudes.
Benvingudes totes dues, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Maria López, quantes persones han atès el 2024 víctimes del tràfic d'éssers humans i d'explotació sexuals? Com es veuen atrapades per les màfies i de quina forma les ajuden des de la Fundació Amaranta?
Bueno, primer de tot, bona tarda i moltes gràcies per donar veu a les víctimes del tràfic de persones d'avui en dia. El 2024, a la delegació de Catalunya de la Fundació Amaranta, hem atès 155 persones, el 85% d'elles dones. Són dones joves, que la meitat dels casos tenen entre 26 i 35 anys. I bueno, també hem fet orientacions i assessoraments per a la detecció de persones en situació de tràfic. Atenem aquestes orientacions i assessoraments, pues atenem a entitats tant públiques com privades que tenen la sospita de conèixer algun cas. D'aquestes orientacions hem fet 113, sobretot a serveis públics, a ONGs, a la Unitat del Tràfic de Persones de l'Ajuntament de Barcelona i també a forces de seguretat de l'Estat i a particulars. Són majoritàriament dones dels països latinoamericans. Hem constatat un augment en els últims anys d'aquesta procedència, i dins del continent latinoamericà la majoria són de Colòmbia. Després també hi ha un gran nombre de provenients d'Àfrica. I en quant als motius d'explotació, recordem que el tràfic és el trasllat de persones d'altres països per ser explotades, per treure un rendiment econòmic, com deies tu, Glòria. Llavors, el motiu d'explotació sol variar, però normalment és, en el cas de les dones, el 80% és per explotació sexual. L'any passat va haver també un 15% aproximadament per a explotació laboral i en molt menor mesura servei domèstic, per al servei domèstic i per a la comissió de delictes. El com arriben a aquesta situació d'explotació és, bueno, va variant al llarg del temps. Les religioses adoratrius, primer a través del projecte SICAR i ara com a delegació de Catalunya de Fundació Amaranta, porta més de 20 anys treballant per l'atenció de dones en situació de tràfic d'éssers humans. I en aquests anys ens hem adonat que les màfies van canviant els mètodes de captació, les rutes i els orígens des del qual pues capten les dones. De fet, ara també no hi ha una única forma de captació, lo qual cosa dificulta també fer prevenció, perquè si hi hagués un únic model de captació, pues seria fàcil poder incidir sobre ell. El que sí és estable és que s'aprofiten d'una vulnerabilitat social i econòmica de les dones en els seus països d'origen. Moltes venen fugint de la violència institucional i social que viuen en els seus països. Pensem, per exemple, que el matrimoni forçat, el matrimoni infantil i la mutilació genital encara és legal en molts llocs del món. També fugen d'una precarietat socioeconòmica, sobretot, pues, com hem dit abans, no? Ara ens estem adonant de que cada vegada són més les dones latinoamericanes les que arriben, i fugen de situacions econòmiques molt precàries, no? I de països on el masclisme també és molt, molt important. Són dones monoparentals, amb fills a càrrec, que no tenen com mantenir els seus fills i busquen poder donar cobertura a les necessitats dels seus fills, a vegades pues, sortint dels seus països. Després, la dificultat per migrar. La dificultat per migrar d'una forma legal també fa que al final optin per posar-se en mans de les màfies.
I com les ajudeu, doncs? Aquí ve la clau d'avui, eh?
Les acompanyem d'una forma integral. Com hem dit, també donem assessorament a possibles víctimes, no? En un primer moment, amb un telèfon de 24 hores d'atenció. I una vegada són identificades com a víctimes, el primer de tot és poder oferir-los un lloc segur on poder començar el seu camí de recuperació i d'integració a la societat. Aquí, en els serveis residencials que tenim un primer servei de 24 hores d'atenció continuada i després altres serveis residencials de més autonomia. Però sí que al llarg també d'aquests més de 20 anys d'experiència d'acompanyar aquestes dones, és que de seguida ens vam adonar que calia per a la restitució dels drets que les han estat vulnerats, calia també d'altres recursos, no només un lloc segur on estar-se, sinó també serveis especialitzats que poguessin donar-los aquest accés als drets. Llavors, tenim un equip interdisciplinar que dona servei jurídic, de salut i sociolaboral. El jurídic és per tot l'assessorament dels drets que tenen com a víctimes. Pensem que és fonamental que tinguin la informació que necessiten per prendre decisions. El servei de salut, penseu que el tràfic d'éssers humans i l'explotació tenen unes profundes seqüeles físiques i psicològiques en les víctimes. Llavors, el servei de salut les dona accés a l'atenció de salut que les ha estat negada durant l'explotació. I el servei sociolaboral per la gestió d'ajudes, l'accés a recursos de formació i incorporació sociolaboral, accés a l'habitatge, etc.
Molt bé. I Meritxell Lorenzo, també quantes persones han atès en el lloc de la dona, dones que viuen en contextos de prostitució, quin tipus d'ajuda els hi proporcionen?
Primer, bona tarda a totes. Durant el 2024 hem atès aproximadament unes 820 dones. Són dades que encara no estan totes passades perquè estem al gener.
Però no pateixi.
D'aquestes 820, 362 són noves usuàries, dones que hem conegut durant aquest primer any. Com deia ella, en el nostre cas, el 420 són procedents de Colòmbia i el 62% d'aquestes dones tenen fills a càrrec, normalment a país d'origen. Per nosaltres és important remarcar que només el 2% d'aquestes dones no tenen estudis a país d'origen, no? Que a vegades és una mica l'estigma que hi ha i ens agrada com molt remarcar-lo. El 50% té el graduat de secundària i el 13% té estudis universitaris. És a dir, que tenen necessitats molt més enllà dels estudis, no? Que a vegades és com aquesta creença fictícia a nivell societat. En quant a les usuàries noves, s'han identificat 30 possibles víctimes de tràfic d'éssers humans només en el nostre centre de dia. I així com a resum del perfil de les dones, són majoritàriament dones migrades que es troben en contextos de prostitució o han estat víctimes de tràfic, que aquestes dones sovint enfronten situacions de vulnerabilitat extrema, com ha explicat ja la companya, i dificultats per accedir a recursos bàsics. De les dones que nosaltres hem atès, el 68% es troben en situació administrativa irregular. Llavors, el lloc de la dona està situat al barri del Raval, però és un projecte dels 17 que té la Congregació de les Oblates a província d'Europa, que és Espanya, Itàlia i Portugal, tot i que estem als 5 continents. I nosaltres estem dividides com en 3 àrees. Tenim la part d'atenció social, que fan tota la primera acollida i les derivacions i detecció de necessitats i targeta sanitària i tot el que és més necessitats bàsiques. Dins d'atenció social hi ha l'espai salut i tenim una infermera que li fa les proves ràpides de VIH, hepatitis i tot l'assessorament per les dones. I des de gener. Tenim també assessorament jurídic, que era una necessitat, com ella ha dit, superimportant i no havíem aconseguit fins ara. Llavors tenim a la part del projecte del Deportes Endins, que són les sortides que fem a contextos de prostitució i sortim dos cops per setmana. I des del novembre també tenim acompanyament psicoemocional, que al final moltes d'elles porten arrossegant una quantitat de traumes que són necessàries un acompanyament ben fet. I la part de formació i inserció laboral, que crec que compartim totes les entitats, que la tenim dividida, la part de formació tècnica, que acostumem a fer uns 5 cursos tècnics, i a part pues, tallers i coses que van més destinats poder a necessitats que elles ens expressen, no?, costura, manicura i coses que poder no són tan tècniques, inserció i prospecció laboral, que intentem de totes les maneres, però tenint en compte el percentatge de dones en situació irregular, és una mica complexa.
Molt bé.
Recordem que estem parlant amb Maria López, gestora de projectes de la Fundació Amaranta, de les Adoratrius, i Meritxell Lorenzo, directora del Lloc de la Dona, projecte que ara ens comentava ella mateixa, de les Germanes Oblates i que té cura de dones que viuen en contextos de prostitució. Glòria.
Després d'explicar-nos totes aquestes ajudes molt interessants, una reflexió per acabar, no?, amb motiu d'aquesta jornada mundial que va instituir el Papa Francesc. Quina és la seva reflexió per als nostres oients? Com pot ser que encara hi hagi persones que segueixen vivint en situacions d'esclavitud i víctimes d'explotació sexual en un món, en una societat amb tants avenços com en la que vivim, no? Mm-hmm.
Podeu, per exemple, respondre una o l'altra, si vol començar Maria López, Maria, una altra vegada, com vulgueu.
Bueno, una primera reflexió és aquests avenços en la tecnologia i en tants altres àmbits, com pot ser que no avancem la humanitat d'una altra de la mateixa manera i tan ràpidament en els valors i en la humanitat, no? En els valors humans i en la qualitat humana, no? Això seria com una primera reflexió, no? Jo crec que el Papa, amb aquesta jornada, el que vol és que obrim els ulls, que no tanquem els ulls davant d'aquesta realitat de greu vulneració dels drets humans, que ens fem conscients com a persones i com a societat de que això existeix i que hi ha persones que ho pateixen d'una manera molt important. Recordar la dignitat de tota persona humana. Ara estem veient com creixen els discursos de por i de rebuig a la immigració i a les persones diferents. Davant d'això, les persones creients hem de recordar aquesta dignitat de tota persona humana. I després implicar-nos. Jo crec que el Papa el que vol també sempre és la nostra implicació en la resolució dels problemes socials. I bueno, Santa Josefina Baquita va poder sortir d'aquesta situació de tràfic a través d'una legislació fonamentada en el valor de tota persona humana, com deia abans, tant del seu país d'origen, que ja havia abolit l'esclavitud, com del país de destinació, Itàlia. Va poder sortir també per recolzament institucional gràcies a una sentència del Tribunal de Venècia que dictaminava que mai havia estat esclava legalment, i del recolzament social de la Congregació de les Canossianes. Llavors, avui en dia les dones necessiten el mateix de nosaltres. Llavors, bueno, a través de la Fundació Amaranta podeu implicar-vos tant en voluntariat com en col·laboracions econòmiques puntuals, si teniu informació a la nostra pàgina web, fundacionamaranta.org.
Doncs queda dit, fundacionamaranta.org, de les religioses adoratrius. Molt important el testimoni de Josefina Baquita i Meritxell, per acabar.
Per mi, bueno, per nosaltres, les treballadores del Lloc de la Dona, creiem que al final el tràfic d'éssers humans és una ferida oberta a la societat i és un drama que afecta a les persones més vulnerables. I com recorda sovint el Papa Francesc, no podem ser indiferents davant d'aquest patiment. Ens convida, com bé deia ella, a prendre consciència i actuar, ja sigui exigint responsabilitats als governs i les institucions, donant suport a organitzacions com les nostres que treballen en aquest àmbit, o fins i tot amb petits gestos que fomentin una cultura de dignitat i de respecte. Aquesta jornada mundial és un recordatori de que cada vida humana és sagrada i que com hem comunitat hem de treballar perquè tothom pugui viure amb llibertat i dignitat. Igual que ella, qualsevol informació que necessiti, no, o a la pàgina web del Lloc de la Dona i a les xarxes socials, estem obertes també a orientar a qualsevol persona.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies per les vostres paraules i per aquest testimoni per Ràdio Estel en el dia del 8 de febrer, que l'Església celebra la memòria litúrgica de Santa Josefina Baquita, i reflexionem d'aquesta 11a jornada mundial contra el tràfic d'éssers humans amb finalitat de lucre.
Doncs adeu-siau, Maria López i Meritxell Lorenzo. Fins una altra.
Fins una altra, gràcies.
Fins aquí en sortida.
Ràdio Estel.
Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a les 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel, i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.